Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, és la 1 en punt, us informa Olma Giró. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, manté a hores d'ara una reunió amb els representants dels grups del Congrés i del Senat espiats amb el software Pegasus. Judit Caselles, bon dia.
Bon dia, Aragonès. Es reuneix ara a la Cambra Baixa amb el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, la de Junts, Míriam Nogueres, el del PDeCAT, Ferran Bel, els diputats de la CUP, Albert Botran i Mireia Bahí, i la portaveu de Bildu, també. Posteriorment, mantindrà una altra reunió amb representants d'Unides Podem, Jaume Asens i Pablo Echenique, i un contacte per telèfon amb el portaveu del PNB. Quan acabi la reunió, Aragonès atendrà els mitjans de comunicació.
Per cert, que el Parlament de Catalunya demana la compareixença de l'expresident Carles Puigdemont per donar explicacions sobre les acusacions que vinculen l'independentisme amb Rússia.
La petició, que va ser registrada per Junts per Catalunya, el propi partit de l'expresident, ha obtingut el suport de la majoria dels grups parlamentaris, tant de la banda independentista com de la unionista. El president haurà de donar explicacions sobre si ha tingut o no contactes amb Rússia, com va insinuar el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián.
I també al Parlament, el PSC no s'ha sumat a l'acord entre independentistes i comuns contra el Catalangate per instar el govern espanyol a investigar el cas.
Els socialistes no hi han donat suport perquè no estaven d'acord que el text parlés que l'espionatge anava contra la dissidència política. Demanaven, en canvi, que el text parlés d'una forma de pensament polític.
Gràcies, Judit. I l'advocat de la família de la menor violada a Igualada el passat novembre ha explicat que la investigació policial està donant els seus fruits i ho demostra així la detenció aquesta matinada del presumpte agressor. També ha explicat per què ha sigut tan important tenir informació blindada. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Perquè la víctima no recordava res, tampoc hi havia testimonis ni càmeres de vigilància properes al lloc dels fets, aquesta ha estat una investigació molt complexa pels Mossos d'Esquadra. L'advocat de la família de la menor ha explicat que el blindatge de la informació i aquest secret de sumari han permès que els investigadors hagin arribat fins al possible agressor. És Jorge Albertini, en declaracions a Radio Estel.
Esos son los resultados. De haber tenido información desde el minuto uno sobre el presunto autor, pues lógicamente no hubiéramos llegado a este resultado. Es parte de la investigación. Hay muchas investigaciones que requieren un secreto absoluto que se encuentre plenamente encriptado, encofrado la información, y otros que requieren difusión.
Albertini ha qualificat d'inhumanes les lesions que ha patit la víctima i ha explicat que el presumpte agressor es pot afrontar pels delictes d'agressió sexual amb una sèrie d'agravants i es podria sumar una tentativa d'homicidi.
Gràcies, Sílvia. Seguirem pendents. I aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, ha arribat a la capital ucraïnesa, Kiev, ha visitat la localitat de Borodianka i s'ha mostrat commogut davant l'horror i els estralls de la guerra de Putin. A través d'una piulada, Sánchez ha afirmat que Espanya no deixarà sola a Ucraïna. Sánchez ha fet la visita abans de reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, acompanyat també de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. S'espera que al migdia els tres mandataris facin una compareixença conjunta. Per cert, que el papa francès s'assuma a la petició de treva per aconseguir la pau a Ucraïna. Des de l'Església Greco-Catòlica d'Ucraïna, que celebrarà la Pasqua aquest proper diumenge perquè segueix el calendari julià, s'ha materialitzat una iniciativa en clara sintonia amb la petició que el pontífex va fer el diumenge de Rams des de Roma. D'aquesta manera, Santa Seu i el Sant Pare també se sumen a la crida de treva pasqual feta pel secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres. Tot això el dia en què el ministre de Defensa de Rússia ha assegurat que les seves tropes ja han pres el control de la ciutat ucraïnesa de Mariupol. El ministre ha dit que Rússia ha evacuat més de 142.000 civils de Mariupol i la situació ara està calmada. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
Comencem amb una informació judicial perquè la UEFA té via lliure ja per sancionar els tres equips que es mantenen en el projecte de la Superliga Europea, que són Barça, Madrid i Juventus. Ho pot fer perquè el jutjat mercantil número 17 de Madrid ha aixecat les mesures cautelars adoptades l'abril de l'any passat. Recordem que abans d'adoptar les cautelars, la UEFA ja tenia expedients de sanció oberts als tres equips per tenir la intenció de crear una competició europea com a alternativa a la Champions. Encara en futbol europeu, Erling ten Hag és el nou entrenador del Manchester United. L'actual tècnic de l'Ajax d'Amsterdam signa pel club anglès fins l'any 2025 amb opció a allargar el contracte una temporada més. Ten Hag s'incorporarà al Manchester United, però a finals d'aquesta temporada. D'altra banda, la Federació Catalana de Futbol ha fet oficial aquest migdia que la selecció catalana absoluta jugarà un amistós contra Jamaica el proper 25 de maig a 6:45 a l'estadi de Montilivi a Girona. L'última vegada que va jugar el combinat català va ser el març del 2019 contra Venezuela en victòria catalana per 2-1. El partit contra Jamaica estava programat per l'any 2020, però la pandèmia va obligar a ajornar-lo i acabem en bàsquet perquè hi ha males notícies per a la penya, que perdrà 8 setmanes a Vladimir Brozianski. L'Ale pateix un esquins de greu 3 al turmell dret.
Gràcies, Xavi. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem a les dues amb més notícies a l'Estel Migdia i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. La guerra d'Ucraïna ha provocat l'onada més gran de refugiats des de la Segona Guerra Mundial. En necessitem per ajudar els afectats pel conflicte, garantint-los l'accés a l'alimentació, aigua potable i serveis bàsics. Fes el teu donatiu a www.caritas.barcelona o al Bizum 33381. Càritas amb Ucraïna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, que ja tornem a estar aquí. Encarem la recta final del programa, darrera hora del matí a Ràdio Estel de la Part Magazine, 7 minuts que passen de la una. I avui hem convidat a la nostra Xes Long a un mite. Un periodista que, tot i fer uns anys que s'ha jubilat, segueix treballant. En els darrers mesos, de fet, acaba de publicar el seu darrer llibre, L'agonia de Bakunin, i ha estat el protagonista d'un documental. Clar, estem parlant de tot un referent per moltes generacions, algú que ens ha entretingut, que ens ha informat, que ha aconseguit el que ara semblaria increïble. Estrelles internacionals del món de la música, del cinema o bé de l'espectacle, entrevistades a un talk show d'una televisió que acabava de començar. Això entre moltes altres coses. Àngel Casas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estem? Moltíssimes gràcies, de debò, per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Escolta'm, Àngel, que la primera pregunta, que és de rigor. Tu en aquell moment ja eres conscient que el que passava a l'Àngel Casas Show era increïble?
Vols que et digui la veritat?
Si us plau.
La veritat? Doncs sí. Sí, en el sentit de que era una història que no s'havia produït mai a la tele, m'entens? I que havíem reunit un equip superprofessional i supereficaç, i que jo sempre pensava que això, si no hi havia aquest equip, si no hi havia a darrere una feina molt, molt dura, sí, no es repetiria. De fet, un programa d'aquestes característiques no s'ha tornat a produir. Sí que hi ha programes amb entrevistes, però més aviat són entrevistes de xiste, m'entens? Sí. De morir. I nosaltres fèiem una cosa molt difícil, que és, des d'una emissora catalana, és a dir, que parlava un idioma que la gent de Califòrnia o la gent de Nova York no sabia ni que existia.
Clar.
Bueno, i fins i tot, me recordo l'altre dia, comentava amb un amic, que el Jean-Louis Trintignant, que és francès, que viu a París, hòstia, no sabia que a Espanya havia Catalunya amb un idioma propi.
Imagina't.
Convèncer-los d'anar allà a 10.000 quilòmetres de distància i per respondre a una entrevista més o menys en la línia de les que ells estan acostumats,
sí,
als Estats Units, doncs, el tipus Johnny Carson, doncs, bueno, era com molt difícil convèncer-los un a un, m'entens? I això l'equip ho va aconseguir durant 5
exacte,
anys.
Sí. Uh-huh.
Durant 5 anys. I no hi ha cap més equip, perquè sí que hi ha programes que passen figures internacionals, però els hi fan fer bromes i tal, i a més són figures que ja venen a promocionar la seva pel·lícula, venen de promoció a Espanya, i passen per Madrid, i aleshores tal. Però no, nosaltres no venien a promocionar res, venien a explicar la seva vida, comentar les històries que hi havia al seu entorn.
Clar.
No era en funció d'una actualitat puntual. Era en funció d'una trajectòria llarguíssima que duien a la seva esquena.
Després en parlarem de l'Àngel Casas Show, però, escolta, Àngel, clar, abans de la tele vas fer ràdio, a Ràdio Joventut i Ràdio Barcelona. A veure si
sí,
reconeixes
i a Catalunya,
això.
I a Catalunya Ràdio.
Mira, escolta això, Àngel.
Así empieza. Cada noche. A las 9:15. De lunes a viernes. Con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y La Buena Música. ¡Tadisco!
Ja ho tenim aquí, Trotadiscos. Era el principi dels 70, Àngel. Podem dir que la música sempre ha estat molt present, no?, la teva carrera.
Sí, van donar primer ondes en aquest programa, l'any 72. Qui presenta, qui parla és el Rafael Turia i qui crida a Trotadiscos és el Constantino Romero,
que
ja veu que tenia impressionant. Sí. I va ser un programa que ens vam disfrutar molt, vull dir, va ser el meu programa musical seriós a la ràdio i va marcar una mica... Jo ja escrivia sobre música, publicava, tenia era el crític del Correu Català i de Fotogrames, però això li va donar altra dimensió i una mica va ser el començament dels programes de televisió que després vaig fer, el programa i el Musical Express, no? Uh-huh. I d'aquesta etapa n'estic molt orgullós i molt content. Sí.
Però, mira, ara ho has dit tu mateix, Àngel, clar, no només la careta era boníssima, sinó que el 72, com bé deies, guanyàveu un Premi Ondas.
En definitiva, és el programa que se hace con muchas ganas, con muchísimas ganas, y es probable que, visto desde fuera, sea un programa que da una dimensión nueva al tipo de programas musicales que estábamos acostumbrados a realizar en España. Entonces, si es mejor o peor, no sé, lo que es evidente es que es candidato a un Ondas y ha sido Ondas.
Tu, què creus que el feia tan
bueno,
especial?
Primer que aquesta cinta està accelerada, però no és culpa vostra. Ja no sé què va passar amb aquesta cinta, que sí. Té un punt d'acceleració. Jo no tinc aquesta veu tan tirada cap amunt. I després que jo era un criu.
Eres un criu. T'has reconegut,
era
per això.
Era un molt jove, devia tenir, doncs,
26
anys o així.
Wow.
I estava molt nerviós guanyar un Ondas d'aquella edat.
Tu t'imagines? Clar.
Pensa que els Ondas de l'any 72 tenien un valor molt diferent al d'ara, perquè eren per la gent de ràdio i de televisió, ja van començar a donar alguns de televisió, però era fonamentalment un premi de ràdio. Els Premis Ondas es van crear per premiar a professionals de ràdio. I s'havien donat a les grans figures del món de la ràdio, i que nosaltres, que érem uns cadallets allà enmig de tots els altres, doncs ens juguessin aquest premi, va ser una gran emoció, sí.
Però, escolta, clar, ara veníem d'aquest Trotadiscos, però va seguir amb més música, Àngel.
Esto es Musical Express, Televisión Española, segunda cadena, estudios de Sant Cugat y en directo.
Escolta, Àngel, quina música escoltes ara, però?
Jo ara?
Sí.
Jo tinc un Spotify ben connectat a uns bafles, perquè, en fi, jo escoltava... Jo tenia molts vinils, molts milers de vinils. I al canviar de casa no m'hi calia ni me'ls ve de vendre, perquè és que no... Ja sé que tothom té la nostàlgia del vinil, però jo ja l'he viscut, el vinil, en la seva plenitud. I no em calien, aleshores tot això ho tenia convertit ja en, bueno, convertit, ho havia comprat amb CDs i ho feia servir amb CDs, però, esclar, l'Spotify, que té molta menys qualitat, està molt retallat, és una senyal molt retallada, ho dic perquè els que són fans de l'Spotify, que sàpiguen que la qualitat d'un CD no és la de l'Spotify,
Això
CD
sí.
Té molta més qualitat.
Totalment,
que l'Spotify.
Totalment, clar.
Però, esclar, si tens bons bafles i tal, doncs escolto... I escolto escolto de tot, però bàsicament música de que correspon a la meva època, que és la que jo he disfrutat i m'estic fent permanentment un revival amb la música.
I música actual, Àngel? Estàs connectat o no?
No, gens, estic molt desconnectat.
Sí?
Molt
no t'agrada?
Però molt desconnectat, eh? No, és que no m'agradi, és que ja m'ha passat... O sigui, aviam, la música m'agrada molt. Jo continuo escoltant molt jazz, i molt rock, bueno, tot el que escoltava a l'època, i tangos, i boleros, i tot això ho escolto. Però no suporto... Em posa molt nerviós obrir una emissora i escoltar reggaeton o qualsevol altra cosa d'aquestes... Aquestes de la rima fàcil de... Bueno, no sé com es diu. Doncs això em posa molt nerviós, perquè jo he viscut l'època dels cantautors i que en comptes de dir les ximpleries que diuen ara, doncs deien coses que han més contingut. Mm. I em sento una mica com despullat. Sé que hi ha bons artistes. Jo tinc una filla molt aficionada a la música, que té 30 anys i que va passant llistes de...
Et va compartint llistes de Spotify, no?
Sí,
que està escoltant
ella. Spotify, i ella m'aporta els discos que jo no conec i realment, com que sap com penso, no em posa ni un reggaeton ni un res de tot això. I realment veig que hi ha gent que sí, que està molt bé, m'entens?
Uh-huh.
I gent antiga que encara aguanta.
Que encara aguanta, oi tant, oi tant. Escolta, Àngel, ara fem un salt en el temps, ara tornem més a l'actualitat, perquè de fet fa uns mesos el Sense Ficció de TV3 va emetre el documental Àngel Casas, tal com raia.
Senyores i senyors, volem presentar aquesta nit Richard Gere. Ella és indiscutiblement, i li agraïm la seva presència, Lauren Bacall. Ilona Staller, la Chicholina. El nostre proper convidat, Imanol Arias. És amb nosaltres aquesta nit, Anna Obregón.
Tots, Àngel. Tots els... Sí. O sigui, una passada. Tots els artistes del moment els tenies tu a casa teva. Aquest és el tràiler, que per cert pensaves que no arribaries al 75 i n'acabes de fer 76 per molts anys.
Sí, n'acabo fa 3 dies.
Per molts anys, Àngel. Dius que tens una mala salut de ferro, però aquí estàs, i aquest dissabte, de fet, Sant Jordi estarà signant el teu darrer llibre, L'agonia de Bakunin, que tu esperaves això,
sí,
no?
Sí. Ja no sé què espero. Vull dir, hi ha moments que m'he sentit que la llum s'apagava,
sí,
però hi ha hagut molts moments que he estat a punt de que la llum s'apagués i que no me n'he adonat, perquè quan estàs hospitalitzat a tu no t'expliquen gaires coses. T'expliquen a la família que són els que ho passen pitjor. Però tu estàs allà, bueno, allà fet una coca en una habitació, amb un llit, amb una infermera que et cuida i que et mima, i amb uns metges que passen i que s'ho miren així com de lluny, dient això, no sé què. No sé què. Els metges són en els hospitals com els generals. Quan entra un metge, tot es para. Si t'estan fent una cura, i es para la cura perquè el metge ha de dir... Estàs amb una visita i es para la visita perquè... Bueno, a poques visites vaig tenir jo perquè amb el Covid era impossible. Estava prohibit rebre visites. Però em fa molta gràcia perquè és la presència del general que arriba allà i tota la divisió
i
parada. Tot parat, eh?
Mm-hmm.
I, bueno, això em fa gràcia perquè ja la meva edat que vinguin generals...
Ja no estàs per generals, no?
Però... Sí, jo ja que estic jubilat ja puc parlar de tot.
Ara.
No depenc de ningú. No, per això faig llibres com el Bakunin.
Clar, però escolta'm, perquè és que podem dir que els darrers anys aquesta salut que deies tu, aquesta mala salut de fer, no t'ha deixat gaire tranquil. És que, clar, fent una repassada, Àngel, diabetis, una afectació vascular, un infart, t'han hagut de tallar les dues...
No, 12.
Quan?
12 infarts.
12 infarts?
12 infarts. Sí, però... 12 infarts. Sí, 12 infarts.
T'han hagut de tallar les dues cames, també, Àngel.
I un càncer, eh?
I un càncer. Insuficiència renal. No, clar, i tu segueixes
sí,
amb ganes?
Sí, van trasplantar el ronyó de la meva dona, també, sí, sí.
Uh-huh.
No, de tot. En fi, tu pregunta'm alguna malaltia i probablement he tingut.
L'has tingut.
Però bueno,
no, mira, ara
estic viu.
Em poses... Mira, estàs viu. I tu creus que el sentit de l'humor és una peça clau per tirar endavant?
Sí, tant. Per tirar endavant tu i la teva
I la teva família, no?
La teva parella, sí, la teva família, sí. Sí, sí. Home, jo sempre recordo, però des de fa molts anys, unes paraules de l'Spencer Tracy, quan que va viure molts, molts anys, sense estar casat amb la Audrey Hepburn, i li deien, quin és el secret de la durabilitat d'aquesta relació, no? I deia, perquè riem molt. Perquè riem molt. I és veritat, l'humor, el sentit de l'humor, el fer-se bromes mutualment i tot això, home, no de mal gust, vull dir, de viure la vida amb una certa alegria, ajuda molt a conviure, m'entens? Si tens una marcó posada entre seia i seia, difícilment t'entendràs amb la teva parella. O si la teva parella té la marcó posada entre seia i seia. Si tens aquest esperit, bueno, solidari, i a més, clar, és que suportar-la a mi és molt dur. Suportar-la a mi com a malalt, vull dir, que tot el que he passat, no. Tots els mesos a l'hospital, tot això és molt complicat de compartir-ho.
Yeah.
Perquè l'altra persona està a casa i només rep informació dels metges, però no pot anar a mirar amb els seus ulls aviam què cony està passant.
Totalment.
I bueno, doncs amb això la valentia és dels dos, m'entens? Dos persones compartint la malaltia d'un. És una història complicada, que mai he volgut escriure sobre ella.
Per què? Per què, Àngel?
No, perquè és molt íntima i molt personal, saps?
Sí.
Jo sóc un ficcionista, o sigui, encara que m'arrenco i em penjo de fets reals per després distorsionar-los, el que és més íntim, per això em fa molta mandra, perquè m'ho han demanat moltes editorials, que faci les meves memòries de veritat, perquè de fet les meves memòries estan escrites en tots els llibres que he publicat, vull dir, trossos de la meva vida camuflats, però estan allà.
Però estan allà, perquè però, sí.
Sí, però les meves memòries reals de com era la meva família, de com eren els meus jocs, com era la meva escola, com eren els capellans aquells que et reprimien, tot això fa molta mandra tornar-ho a escriure, m'entens? I explicar els personatges amb qui he estat. Hi ha un llibre que es diu Memòries d'altres que precisament explico tot això. No l'entrevista, sinó l'entourage, m'entens? La relació, com era aquesta gent i tot això. Per tant, per això em fa aquesta mare. Sé que seria un llibre
home,
que seria molt bé.
Ho llegiria, sí, oi tant? És que t'ho compraria molta gent.
Però a mi em fa... Igual
no és el moment, Àngel? Igual no és el moment.
Depèn... No, en aquests moments no és el moment.
Ara.
Però vull dir-te que igual... igual ho faig. Vull dir,
no tanques portes. Però, clar, si ens entrem en aquesta...
En aquests moments no em ve de gust.
Val. Aquesta agonia de Bakunin, que és del llibre que acabes de treure, són 6 relats, no?, que retrata la Barcelona actual.
Sí, però jo he vingut a parlar amb el llibre.
per això t'ho dic. Que, per cert, estaràs...
No podem parlar de tot.
No, espera, que tinc una altra pregunta. Ara ens entrem una mica en el llibre. Una pregunta cau, Àngel. Que estaràs signant, que ho dèiem abans, el dia de Sant Jordi, de 11 a 12 a la Bacus, Universitat, a Plaça Catalunya.
Sí, aviam, jo només volia...
Digues.
Anar pel món, per mi, és bastant complicat. Vaig amb cadira de rodes, una cadira de rodes elèctrica que no es pot mullar, perquè si es mulles para el motor i aleshores em quedo clavat, i ja els vaig avisar a l'editorial que si plovia jo no hi podia anar, ¿vale? Però si fa un dia bueno, que va aguantant,
ai,
doncs sí, seré a la Bacus de la plaça de la Universitat de 11 a 12,
sí.
I de 1 a 2 no ho tinc aquí davant.
Mira, el campus, t'ho dic jo.
El campus, exacte.
Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia. Sí.
Molt bé. Passeig de Gràcia en Provença, d'una a dues.
Jo crec que serà una hora més còmoda, perquè d'una a dues ja la gent s'ha desvetllat i ha sortit al carrer. De 11 a 12, dubto que el dissabte hi hagi molta gent. Però bueno, no sé, depèn del Sant Jordi que faci, saps?
Escolta, tu és que els darrers anys, Àngel, t'havien perdut la pista, no? Podríem dir. I gràcies al documental i al programa especial que es va emetre després de TV3, doncs hem pogut reviscut molts moments teus de televisió i t'hem tornat a veure. Com va sorgir la possibilitat de fer aquest documental?
No, en fi, vau perdre la pista primer perquè des del 2008 fins que em vaig jubilar vaig estar dirigint BTV, i quan un fa director no surt... Bueno, jo soc dels directors que no li agrada sortir en pantalla, ¿vale?
Vale.
I quan ets director estàs al darrere i has de fer la feina al darrere. Aquests directors que a més a més fan un programa o que... Bueno, jo no ho jugo. Jo tenia bons periodistes que entrevistaven els polítics i tot això. No. Quan fas de director, fas de director. Com quan fas de cap de programes, no pot ser un programa. I això és l'ABC de l'estructura periodística. I vaig estar, doncs, clar, fins que em vaig jubilar, i aleshores em vaig jubilar. Després se'm va complicar la vida en tot això.
Sí.
I en Jordi Campàs, que és un productor d'informatius del Sense Ficció, suposo que repassant velles cintes de TV3, doncs va redescobrir-me i va començar a mirar i va dir, però, hòstia, però si aquí s'ha fet això, però què és això? És un noi relativament jove, deu tenir uns 40 anys o menys, potser. I va intentar convèncer a la direcció de TV3 per fer aquest documental. I primer van posar moltes pegues. Bueno, va ser complicat. Ho sé perquè m'ho va explicar ell després, eh?
Sí.
I aleshores, quan ja... Bueno, primer em va trucar, va dir, estic intentant fer això. Tu si...
Series
si, a... Si ho acceptaries fer-ho... Dic, home, depèn del plantejament, però sí, si és una gent de confiança i tal, sí. Va, i aleshores, al final els va convèncer, es va fer el documental, i enmig de vam rodar com 6 mesos el documental, eh? El que passa que jo rodava, doncs, cada 2 setmanes, o una setmana rodava 2 sessions, em respectava molt, perquè entre mig jo tenia visites de metges i coses d'aquestes, no? I... bueno, van anar a rodar a Madrid, van anar a rodar a París, van fer tota la feina complementària al documental. I aleshores, entremig d'aquest rodatge, el Toni Vall, que és amic meu i que és un periodista que li tinc molta confiança, de l'ara, que ja m'ha fet diverses entrevistes, era un dels que em trucava per fer una entrevista. I jo havia d'escollir o no fer-ne cap o fer-ne una només, perquè el que no pot ser és per aquest tema concret, ell em volia explicar què m'havia passat. O sigui, i aleshores, doncs, li vaig dir que sí. Ell va publicar-ho l'ara i es va reproduir... Pensa que l'ara es publica només a Catalunya i en català. Bueno, va sortir des del Faro de Vigo al no sé què de Càdiz.
A tot arreu, clar.
Tots els diaris d'Espanya, fins i tot l'Asi el Marca.
Ja.
I els digitals, per suposat, no? Perquè d'alguna manera han d'omplir alguna cosa. I fins i tot el Mundo va publicar que havien extirpat un pulmó, cosa que això no això, hi ha arribat
encara. Això encara no, sí. Àngel.
Això no, encara no. El que passa que un dia saps tu que els agrada exagerar.
Sí, ens estàs...
I això va fer que es creés un entorn de simpatia entorn meu, ho entens, de simpatia per... Bueno, és perquè, hòstia, és un tio que aguanta, que explica això amb sentit de l'humor, que no...
Sí.
Tal. I aleshores TV3 es va adonar que tenia allà una joia d'audiència. I van crear tot el programa, tota la nit sencera que van fer. Bueno, i van tenir una audiència que feia... TV3 és el que té màxima audiència, però estem parlant d'audiències...
No.
Bueno, com repartides, diguéssim, no? I van tenir, bueno, 1 milió d'espectadors,
és això... No, són unes xifres que impactants, no, Àngel? Després de tants anys...
Sí,
clar,
sí.
I jo també penso, ara se'ns està acabant el temps, estaríem més temps ja parlant amb tu, Àngel, però clar...
Sempre que no he parlat del llibre.
És que no hem parlat gaire bé del llibre, tens tota la raó.
No.
Però
és que escolta... Jo em feia molta gràcia...
Per què?
Que em truqués a Ràdio Estel per parlar del meu llibre.
Home, i per què això? Sí.
Home, perquè és un llibre complicat.
Bueno, si escolta, llegit, fem una cosa, veuràs... Mira, fem una cosa, Àngel.
Sí.
És que ara ja no tenim més temps, però tu et compromets un altre dia a que et tornem a trucar. Sí. Ràdio Estel, com dius tu.
Si parlem del llibre, sí.
Només parlem del llibre?
Només parlem del llibre perquè avui hem parlat de tot. Si vols, parlem d'altres coses, però parlem del llibre.
Va, vinga.
Perquè, no, però t'explico.
Digues-te.
Tinc moltes ganes de parlar-ho amb la millora.
Doncs vinga, ho farem, ens comprometem. O sigui, agafem aquest repte, què et sembla? Però, escolta...
Sí, sí, però Àngel, l'heu de llegir,
l'hem de...
sisplau,
sí.
L'heu de llegir...
I et donarem l'opinió.
Perquè té molts matisos.
Vale.
A part de l'opinió, que m'interessa,
sí?
Té molts matisos, aquest llibre, i aleshores hi té temes religiosos importants,
escolta,
a debatre. O sigui que...
Doncs ho farem, sí? Acceptem el repte. Acceptem el repte. Ara fa una estona, Àngel, que estem conversant i et volem preguntar ara l'última pregunta del llibre. No. Quins són els secrets per fer una bona entrevista? Amb un titular, Àngel.
Ui, no tinc titulars. Escoltar molt i tenir-ho molt preparat. O sigui, somiar amb el personatge. Voler-li treure-li tot. Que ell no sap res de tu, però tu ho saps tot d'ell. I aleshores després escoltar molt.
Doncs vinga, ha estat la veritat, doncs un plaer escoltar-te, però acceptem el repte que ens deies. Ens centrarem un dia a parlar només del llibre, però recordem que estarà signant el dia de Sant Jordi aquesta agonia de Bakunin.
Almenys que jo tinc ganes, ja que em truqueu, que heu trucat, que vosaltres heu demanat l'entrevista i que jo he acceptat amb molt de gust.
Sí, que nosaltres...
Vull parlar amb Ràdio Estel, que per cert... La gent no sap, però a mi una vegada em va fer l'oferta de dirigir a Ràdio Estel als anys 90.
Ah, mira.
Sí. El que passa
doncs
que...
Doncs mira, això no ho sabíem. Això no ho sabíem. No, almenys jo no ho sabia, Àngel. Això no se sap, però t'ho van oferir, eh?
Sí, als anys 90 el senyor Echeverría, vaja, va citar i no sé qui ara... Qui és el que gestiona Ràdio Estel, però en aquell moment era el Echeverría, el sogre del Joan Laporta, vaja.
Sí, sí. Escolta, Àngel, ho hem de deixar aquí, però acceptem el repte. Ara el nostre productor queda amb tu per un altre dia. Què et sembla?
Molt bé.
Molt bon Sant Jordi. Que vagi molt bé.
Després de Sant Jordi parlem.
Vinga, va. Vinga, una abraçada, Àngel. Gràcies. Una abraçada. Ai, aquesta conversa amb Àngel Casas. Tu creus aquest chest long... Volia venir aquí a parlar, òbvia, clar, del llibre, també. David Serra, com estàs, tu?
Molt bé.
Sí? Estàs bé?
Sí, jo.
Tu tens ganes d'anar a Montserrat o no?
Sempre tinc ganes d'anar a Montserrat.
I la setmana que ve més, no?
Sí, i tant.
Vinga, petita falca i parlem de com anar a Montserrat la setmana que ve.
Ràdio Estel.
El Tot Sardana, un any més, et posa el dia cada diumenge del concurs La Sardana de l'Any. Un repàs als temes participants, les fases del concurs i tota l'actualitat. Vota la teva Sardana de l'Any a lsda.cat, sempre abans dels dilluns a les 2 de la tarda. Recorda, emet el teu vot al web lsda.cat. La 32a edició de La Sardana de l'Any, el Tot Sardana, els diumenges a les 9 del matí, a Ràdio Estel. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita a la laboratori Osmaen.es o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Vinga, ho apuntàvem fa uns instants. El proper dimarts 26 d'abril és un dia molt important a Montserrat, ja que és quan se celebra la Vetlla de Santa Maria. És una ocasió única que acull milers de persones de tot Catalunya. Per això avui doncs, volem posar la lupa, més que en aquest esdeveniment, David, és en com podem arribar-hi.
Sí, perquè nosaltres no volem anar-hi en vehicle privat. Busquem alternatives, que n'hi ha i de molt bones. per exemple, el tren que es permet anar des de Barcelona, en aquest cas, en el nostre cas, fins gairebé les portes del monestir. Però no només això, també podem gaudir de l'experiència de Montserrat doncs a través del cremallera i dels funiculars. Però tot això millor que ens ho expliqui la Laura Vives, que és responsable comercial i de màrqueting de l'explotació de Montserrat i cap comercial de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme. Laura, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, dèiem això, tenint en compte que nosaltres sortirem de Barcelona, perquè som a Barcelona. La millor alternativa al cotxe que tenim per anar fins a Montserrat, quina és?
Doncs, mira, nosaltres des de Ferrocarrils gestionem la línia R5, que és la línia que dona servei des de Barcelona, Plaça Espanya, fins a Manresa. No només es pot sortir des de Barcelona, sinó que passa per poblacions com Hospitalet, com Sant Boi, com Pallejà, com Martorell. I la nostra proposta és el poder combinar aquest tren de la línia regular de la línia R5 amb el cremallera per tenir un accés sostenible a lo que és el recinte del santuari.
Mm-hmm. Així ens estalviem pujar...
Home, això està bé,
Perquè més estarà tapeït de gent. El tren que ens deixa doncs, allà en Monistrol mateix, podem agafar ja el cremallera. Enllacem, per tant, com dèiem, amb el cremallera, que també gestioneu des de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Sí. I també per moure's per l'entorn, també diverses opcions, no? Perquè, clar, Montserrat és maco doncs,
sí,
anar caminant.
Sí, de fet... Com comentaves, el tren enllaça, o sigui, de fet, hi ha un tren cada hora, que per tant, vull dir, a cada hora, a cada dia de la setmana es pot arribar a Montserrat amb transport públic, enllaçant el tren més al cremallera, i després, un cop el que és el recinte del santuari, doncs, independentment de totes les activitats que es proposen, tant des del punt de vista cultural com des del punt de vista religiós, amb una diada com la de la Mare de Déu de Montserrat el dia 27 d'abril i les vetlles que es fan la nit abans. Des de Ferrocarrils també gestionem els dos funiculars, el funicular de Sant Joan i el funicular de la Santa Cova, que, de fet, ens permeten, doncs, en el cas del funicular de Sant Joan, endinsar-nos dintre del que és l'espai del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, que potser no per tothom és tan conegut que Montserrat és un parc natural, o bé el funicular de la Santa Cova, que el que fa és que ens apropa fins a la capella on, segons la tradició, va ser trobada la Mare de Déu per uns pastors. Per tant, doncs, més enllà del que és l'accés, doncs, després hi ha dos transports singulars, que són el funicular de Sant Joan i la Santa Cova, que també doncs, permeten fer diferents activitats a lo que és a l'entorn del santuari.
Laura, bon dia.
Bon dia.
Per tant, tenim l'opció d'agafar els ferrocarrils, no? Com bé ens estàs explicant, a Plaça Espanya, després el cremallera, sí. un cop a Montserrat, sí, sí. Laura... Clar, podem gaudir de dos trajectes inoblidables. Hi ha alguna possibilitat d'adquirir algun pack per no haver d'anar comprant-se això, bitllets cada vegada?
Ah, sí, i tant. Nosaltres, de fet, el que oferim és la possibilitat de només comprar el que seria el transport, el tren més el cremallera, de forma combinada, o si no, també hi ha la possibilitat d'adquirir uns paquets combinats de viatge que inclouen el tren, el cremallera, els dos funiculars, i després hi ha dues opcions, el Transmontserrat, que a part d'això també inclou l'entrada al que seria l'espai audiovisual i que permet conèixer doncs, una mica des de dins com és la vida dins del monestir, que és una part que no es pot visitar, però que es pot veure a través de l'espai audiovisual, o bé una proposta que és el Tot Montserrat, que el que permet, a més, és que ja t'inclou el dinar per poder-lo fer allà en el self-service.
Oh,
i també inclou la visita al Museu de Montserrat, que és una de les col·leccions a nivell de modernisme català de pintura més importants que hi ha a Catalunya i que segurament també és un gran desconegut pel públic en general i que recomanem molt de visitar quan es fa una visita a Montserrat.
I a més he de dir que es menja molt bé al bufet de Montserrat.
Tu diràs.
Pues menja, de veritat t'ho dic, que es menja molt bé, a part de gaudir de tota la visita al museu i de l'espectacularitat que és el funicular de Sant Joan, que té una panoràmica espectacular.
Increïble.
Però també, Laura, també és important, a banda de la comoditat que suposa tot això, la sostenibilitat, perquè estem parlant dels vostres ferrocarrils, els trens que són mitjans de transport sostenibles, no?
Sí, de fet, nosaltres al final ens mou l'energia elèctrica i, a més, és energia elèctrica que és de producció solar. Per tant, nosaltres podem afirmar doncs, que la manera sostenible de poder accedir a un espai, com dèiem, no? que evidentment tots el coneixem per la tradició vinculada al que és el santuari, al que és la Mare de Déu, però que, en definitiva, és un parc natural i que creiem doncs, que des de Ferrocarrils, amb aquesta aposta clara que fem per un transport col·lectiu elèctric i de producció solar, doncs realment contribuïm al que seria el fet de preservar aquest espai natural que entre tots, i més en un lloc que és altament freqüentat, doncs és important que ho puguem fer així.
Clar, Laura, nosaltres ens estem centrant en aquestes vigílies i el dia de Montserrat per pujar amb els ferrocarrils, però que els mitjans de transport que ens porten fins a Montserrat també s'engloben, no?, dins del paquet de trens turístics justament dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, amb aquesta possibilitat d'accedir a altres indrets i racons del país utilitzant justament aquest transport, com bé deies, còmode i sostenible. Ens pots fer algun avançament? Quins altres propostes teniu?
Sí, nosaltres, sota el que seria una marca que ja vam rellançar l'any passat, que és la marca Turistren, el que fem és una mica doncs, voler donar una visió diferent al que és l'accés a espais d'interès natural, d'interès cultural, perquè tots ens hi puguem atensar amb tren a fer aquestes activitats, doncs perquè d'alguna manera, per dos motius, no? D'alguna manera, en un primer terme, doncs, podem accedir d'una forma sostenible, però de l'altra és que els trens per si mateixos, molts d'ells ja tenen un interès particular i específic, no? Sota aquesta oferta tenim el que seria el Cremallera de Núria, que de fet és l'únic mitjà d'accés a la Vall de Núria i també el que es porta d'entrada al Parc Natural de les capçaleres del Ter i del Freser, i només el viatge amb el Cremallera per si sol és una experiència pels paisatges, pel recorregut, no?, que fa fins arribar a la vall. Tenim el tren del Ciment, que va des de la Pobla de Lillet fins al Clot del Moro, al municipi de Castellar de Nuc, que també és un antic tren industrial, que al final fa parades amb dos llocs molt interessants, com poden ser els Jardins d'Artigues, que són al final dissenyats per gaudir. O sigui que també és un espai que val molt la pena de visitar. I també la proposta de turisme industrial que conforma el Museu del Ciment, que també per grans i per petits hi ha diferents activitats i que també fem tots aquests paquets combinats. I per últim, i més que res, doncs, perquè més dissabte inaugurem temporada i estem molt contents de poder novament donar l'oferta del que seria el tren dels Llacs, que va des de Lleida fins a la Pobla de Segur, tenint en compte que, a més, el tren passa per uns indrets en què hi ha espais naturals i hi ha per això es diu el tren dels Llacs, no?, perquè va passant per diferents embassaments, i hi ha perspectives que només es poden veure des del que és la finestra del tren, no? I això fa que, en general, qualsevol dels nostres mitjans, i també en aquí incloem el funicular de Gelida, doncs et permeten arribar d'una manera diferent a diferents destinacions, i creiem que aquesta justament és no? L'experiència del viatge comença amb com arribem als llocs.
Doncs
i aquí està la gràcia.
Has donat el clau, Laura? Com arribem als llocs? Moltíssimes gràcies, de debò, per haver-nos fet aquest repàs. Ja quan sigui la Mare de Déu de Núria et tornarem a parlar, perquè amb aquest tren cremallera ens dones més detalls. Laura Viver, responsable comercial i de màrqueting de l'explotació de Montserrat i cap comercial de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya Turisme. Moltíssimes gràcies. Cuida't.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins a la propera.
Feina, nens, rentadores, exàmens, factures, sopars... Atura't, desconnecta. Tot el que necessites ho tens molt a prop. Vine a Montserrat i endinsa't en un parc natural amb un patrimoni geològic únic. Viatja amb el cremallera i el funicular, visita el santuari, puja a l'aeri. Molt per fer, molt per veure, molt per viure. Molt Montserrat.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ai, que arribem ja al punt final, ja estem fora, ja hauríem d'haver recollit, però, si us plau, aquest Freqüència Madurada. Avui era Mr. Bean, que fàcil ens va posar la Marta Jarque. Demà darrer dia d'aquesta cistella, que aprego també darrer dia del programa aquí al matí a Ràdio Estel, la part magazine, però tornem, ja sabeu, a partir de les 8, el Pol Marçal dirà bon dia al matí a Ràdio Estel, i ara us deixem amb Ignasi Miranda i el Sense Distància. Que vagi molt bé, fins demà.
Ràdio Estel.
És molt més que un viatge inoblidable. És pura emoció a cada pas. Coneix Terra Santa de la mà dels custodis franciscans i Alcon Viatges. Especialistes en viatges religiosos. Sortides exclusives des de Barcelona des de 1.580 euros per persona. Informa't a la teva agència d'Alcon Viatges, Viajes Ecuador o al 93 521 58 48. Fem del teu viatge...